actius, habilitats directives, gestió de la producció, etc.
Així que n'hi ha per a tots els perfils. Doncs interessant, no? També acabarà amb aquest punt d'optimisme també en quant a l'ocupació que és molt destacat. Així que jo crec que ja les hem repassat totes, no, Toni?
Jo crec que sí, que hem pegat un repàs general a tot.
A tot. Així que, si et sembla, per a obrir boca del que ens espera en el programa de la setmana que ve, el tema que està a promo de la gent del Tàrrega, i Toni, moltíssimes gràcies, parlem d'ací uns dies.
Molt bé, moltes gràcies.
I com hem dit, anem a escoltar aquesta promo de l'alumnat del Tàrrega per al programa del proper dijous.
Experimenta.
Investiga.
Aprèn.
Laboratori Tàrrega.
A Ràdio Vila-real, Ràdio Ciència.
Avui, amb els alumnes de l'IES Francesc Tàrrega.
A la 92.2 de la freqüència modulada,
parlem de ciència.
Al Laboratori Tàrrega.
Ràdio Vila-real. 92.2, freqüència modulada.
Jo sóc protagonista.
Jo també sóc protagonista.
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 Protagonistes Vila-real, un programa on totes les veus tenen espai. Opinió, tradicions, humor, música, esdeveniments, actualitat, sexualitat.
Perquè tot allò que passa a Vila-real i els seus voltants ens importa. Protagonistes Vila-real, de dilluns a divendres de 12 a 2 a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Núria Goterris i Sheila Gil. Estàs a la 92.2 FM. Arribem a la 1:08 del migdia. Nosaltres fem repàs de l'actualitat política provincial i local. La Diputació de Castelló ha aprovat la creació de les seues primeres 10 guarderies en els pobles més menuts de la província com a part del seu ambiciós programa Repoblem per a revertir la despoblació en l'interior de Castelló. Amb això, el govern provincial dona llum verda per a que les unitats de conciliació familiar comencen a funcionar a partir del proper mes d'abril en els següents municipis: Catí, Cortes d'Aronoso, Olocau del Rei, Canet lo Roig, Suera, Montanejos, Ares del Maestrat, Ribes Alves, Montant i Villahermosa del Río, i poden consolidar-se com un important recurs per ajudar a les famílies a conciliar la seva vida laboral i familiar. A més, la Diputació consolida la seva col·laboració amb la Fundació Síndrome de Down per a portar a terme per tercer any consecutiu un innovador programa d'inserció laboral en la província. L'objectiu d'aquest projecte, que compta amb una aportació anual de 10.000 euros de la Diputació, és millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i afavorir la seva plena inclusió familiar, social i laboral. Ens anem cap a Almassora. El president de l'associació Tambors de Passió, Damián Aguilella, ha anunciat el nomenament de Saúl Cravioto com a convidat d'honor 2019 per a la rompida de l'hora d'Almassora, la primera amb la declaració com a festa d'interès turístic provincial. Així ho ha comunicat en roda de premsa al costat de l'alcaldessa Mercè Galí i la regidora de Cultura, Isladis Falcó, Saúl Cravioto, lleidatà de 34 anys i establert de Gijón, ha participat en 3 Jocs Olímpics en la modalitat de piragüisme, en els quals sempre ha obtingut medalla or a Pequín, plata a Londres i or i bronze en Rio. En l'actualitat, el piragüista es prepara per a la seva 4ª Olimpiada a Tòquio 2020. En un altre ordre de coses, la guarderia rural del Consorci Riu Millars, format pels ajuntaments de Borriana, Almassora, Vila-real, la Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana, ha informat de la presència de 3 mascles de xarrasclet, també coneguts com a roseta d'estiu a les llacunes artificials d'Almassora, ubicades al marge esquerre del riu Millars, dins del paisatge protegit de la desembocadura. Es tracta d'una espècie d'ànec molt escassa i rara a les zones humides espanyoles durant el període de la reproducció. Per contra, durant l'època migratòria, sol freqüentar uns pocs aiguamolls de punts d'Andalusia i les Illes Balears, segons la Societat Espanyola d'Ornitologia. Ens centrem ara en la localitat de Vila-real. En primer lloc, l'oposició. El portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament, Domingo Vicent, ha acusat el bipartit d'ignorar els veïns i fomentar una participació maquillada. Vicent ha criticat que a dia d'avui no s'hagin convocat les subvencions del passat any, ni per suposat del 2019, perjudicant greument a les associacions de veïns i incomplint la pròpia ordenança municipal. A més, també denunciava que si no fora poc, amb aquest retras, a moltes d'elles encara se les deuen part de les ajudes de 2016 i 2017. Pel que fa al Partit Popular, ha denunciat que l'equip de govern seguisca sense solucionar els problemes que hi ha a la ciutat respecte al sistema d'alcantarillat. Els populars indicaren que després d'anys insistint per part del Partit Popular, al final l'equip de govern va haver d'admetre que la localitat compta amb 14 punts negres que provoquen inundacions i que encara a dia d'avui no s'ha solucionat. Des de l'equip de govern, la Junta de Portaveus ha acordat, a proposta de l'alcalde José Benlloc, ajornar l'acte oficial de nomenament de Francesc Tàrrega, José Ortells, Angelina Abad i Dolores Cano com a fills predilectes de la ciutat, amb la voluntat de no interferir en els propers processos electorals i permetre que siga la pròxima corporació eixida que isca a les urnes la que porta a terme aquest acte solemne. I cada 22 de març, Vila-real es suma a la celebració del Dia Mundial de l'Aigua, declarat per Assemblea General de les Nacions Unides en 1992, amb l'objectiu de cridar atenció sobre la importància de l'aigua dolça i la defensa de la gestió sostenible dels recursos. Per aquest motiu, la Regidoria d'Agricultura, Medi Ambient i Canvi Climàtic celebra al llarg d'aquesta setmana diferents activitats, juntament amb la comunitat de regants, perquè els escolars coneguen el cicle de l'aigua i la importància del respecte cap al medi ambient per a la seva conservació. Així, una de les principals activitats és, com cada any, l'obertura de la Casa de la Sud del Termet, que en aquesta ocasió compta amb la visita de prop de 400 xiquets de 6 a 14 anys, una sèrie de visites guiades que realitzen entre el 18 i el 22 de març, en les quals ha participat el regidor d'Agricultura, Medi Ambient i Canvi Climàtic, Josep Pascual Sancho, que ha pogut conèixer de primera mà els quaderns de rec, un nou material didàctic infantil presentat per la comunitat de regants. D'altra banda, el portaveu de l'equip de govern, Javier Serralvo, ha comparegut en roda de premsa per a parlar al voltant de les factures que encara queden per pagar per part de l'Ajuntament de Vila-real. I és que, segons explicava Serralbo, ha demanat disculpes en primer lloc a la gent per tardar en pagar aquestes factures i ha explicat que n'hi ha dues maneres de fer les coses en relació a aquestes factures i que ells aposten per passar tots els controls. Escoltem les explicacions del portaveu de l'equip de govern.
Que era un descontrol en el gasto, en la despesa, que n'hi havia gent que tardava més de dos anys en cobrar les factures, o el sistema que gasta aquest Ajuntament, que creiem que és el que té que gastar, de passar els controls que té que passar per la intervenció municipal. Això no vol dir que nosaltres, com a equip de govern, estem exigint la major celeritat a tots els departaments perquè això siga el més pront possible. També n'hi ha que dir que temes de personal, doncs a vegades els departaments no tenen tot el personal suficient, però que encara així l'esforç del departament, el que digui el departament d'intervenció, és important i tesoreria per pagar-lo abans possible, però ixe filtro del control legal, ixe nosaltres no anem a saltar-nos. Nosaltres les factures que entren en aquest ajuntament passaran per el departament i van totes avalades en la firma del tècnic que supervisa que les feines s'han fet, van avalades per el regidor que ha demanat les feines i després passen ixe control d'intervenció.
Serralbo aprofitava també per a explicar que en 2019 ja tenen des de l'Ajuntament de Vila-real fetes transferències per valor de 3 milions d'euros.
Per això, nosaltres sí que tenim que dir que enguany, en el que portem del 2019, ja tenim fetes transferències per valor de 3.616.181,07 euros a fecha d'ara, que ha demanat les dades abans de vindre ací a fer la roda de premsa, per dir que no és que no se paguen les coses d'aquest Ajuntament. Les coses se van pagar, però, clar, se paguen quan estan tots els controls, tot fet, i quan ací els diners no es té el senyor alcalde, ni es té la regidora d'Hisenda, ni es té ningú regidor en el seu bolsillo per dir ara te paga, ara no te paga. Qui té que dir quan se té que pagar o no pagar les factures és la intervenció municipal, que les passa a tesoreria, i el tesorer, que és el que té el control també dels comptes públics, també fa dels diners que té en el compte, se paguen les factures.
Una 18 minuts, fins ací l'actualitat informativa. Nosaltres fem una pausa, de seguideta continuem presentant-te més convidats.
Nosotros en los 80 disfrutábamos de grandes éxitos.
Sí, pero nosotros los disfrutamos ahora en la piscina.
Piscinas Interlagos, construcción y rehabilitación de piscinas. Piscinas Interlagos, el secreto para el éxito de una piscina.
100 anys de vivències. 100 anys creixent en Vila-real. Durant 2019 gaudeix de multitud d'actes en motiu del centenari de Caixa Rural i la Cooperativa. Conferències, activitats per a menuts, música, exposicions i molt més. Informa't a www.fundacióccaixarural.org. Caixa Rural Vila-real i la Cooperativa. 100 anys amb tu.
En el Ford de Palagallata encontrarás panes especiales de espelta normal e integral, quinoa, camut, centeno, también alemán, semillas, todo sin olvidar el pan tradicional. Además ahora puedes encargar todo lo necesario para Pascua, monas, panaetes. Ford de Palagallata, en Vila-real, calle Ejército 102 y avenida Pío 1244 y en Castellón, calle Morería número 1.
Doncs aquest matí s'anuncia ja el nom del mantenidor del pregó de festes, de les festes ja patronals que tenim ben propet,
que ja queda ben poquet per a que comencen. I és que el pregó tindrà lloc el 27 d'abril a les 9 de la nit a l'Auditori Municipal i el protagonista serà Pasqual Broc Reverter. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Bueno, Pasqual, com ha sigut aquesta notícia? Com l'ha rebuda? Com ha sigut l'acollida?
Pues inicialment, sorpresa, val? Perquè sempre quan se pensa en un acte una miquica en gent, en les regines de festes, que són les autèntiques protagonistes, i les dames penses que el mantenidor pues, és una figura més poètica, més escritor, més algun historiador i no una situació com està en l'actualitat.
Doncs content, m'imagina't, esperat?
Esperat no, sorprès per la petició, però també agrair a la Junta de Festes i també les seues explicacions. És un any de molts centenaris, entre ells el del 150 aniversari del sindicat del REC, de REC, que és el que presidís, però també els 100 anys de la Caixa Rural, que està relacionat amb l'agricultura, que és on he treballat i tota la vida, i també és els 40 anys del setembre de les primeres penyes democràtiques i sempre des de la Fundació Port de la Penya el Guitarró està lligada a la penya del Guitarró. Per tant, són tres esdeveniments que tenen certa relació, diríem, en la meva vida, no? Quotidiana.
Doncs bé, perquè és que no hem fet carta de presentació de Pasqual. Jo volia que ell mateixa se presentara, perquè sí, és el president de la Comunitat de Regants de Vila-real, a més és membre de la penya El Guitarró, jurat dels Premis Maig de Narrativa Breu. Hem de dir que, bueno, a banda d'això, evidentment, sempre ha estat vinculat a Vila-real, a les seues tradicions, i sempre has tingut una implicació molt gran en el nostre poble, no? I un motiu, bueno, la penya El Guitarró, qui no la coneix, quants anys té la penya El Guitarró ja?
Pues a setembre farem junt en les primeres penyes democràtiques els 40 anys.
I sempre, no?
Una vintena, crec que entre 20, sí, una vintena de penyes són les que celebren este setembre el seu 40è aniversari.
Bueno, i hem dit que heu sigut pioners en moltes coses.
Pa bé i pa mal, però sí.
Bueno, quan se prova algo, quan se fan provatures, poden eixir bé o mal, no?
La penya, o sea, sempre dic el mateix, la festa és com l'energia, ¿vale? O sea, ni se crea, ni se destruïs, se transforma, ¿vale? El Guitarró, en el seu moment, eren gent molt joves, ells, l'època de la mili, van patir com totes les penyes, una cosa viva, van tindre l'apogeu en l'època que estàvem als Tres Molins, a Vorasèquia, vam inventar els tíquets, el que és a festes i tot això, després, evidentment, la maternitat i la paternitat van tindre el baixó, i avui duem 22 edicions dels Premi Màgium, ja ens han consolidat com a associació cultural Penya El Guitarró, però estem vinculats a la festa, al carrer Major estem allí a disposició de tot el món i a guàrdia en la festa. Vull dir que cada moment té la seva cosa i dels nostres fills ja la majoria han volat i evidentment ha sigut el planter de moltes noves penyes.
Claro, ja m'imagine, no? Perquè quan això ve de família, quan això se porta en la sang, jo crec que és algo que no pot deixar-se passar, no? I si se transmet de pares a fills, això és una cosa d'herència, el estar vinculat a la festa?
Sí, jo penso que sí. A més, a vegades ho veiem. Els nostres fills pues, ara són penyes joves i d'això, però en penyes més veteranes, com l'embolic, i veus els fills que són els que davant de nosaltres tenim a la penya al Picú, que són tots fills de gent de penya, ¿vale? I penses que és un lligam fi que sempre estaran a la penya dels pares, perquè ho han viscut el xicotet, s'hauran dormit al cadafal, s'haurà despertat algun coet, o el bou han volat de la maneta i algú mos ha renyit perquè eren menors d'edat, però nosaltres estàvem allí, però vull dir que és un lligam fi, però que se manté en el temps, i és important que la festa siga tradició, siga cultura i siga alegria.
Has pensat ja en per a on tiraràs el teu discurs, el teu pregó?
Pues inicialment té que ser algo relacionat amb l'agricultura, evidentment. O sigui, les 24 hores del dia pense que és l'oportunitat de reivindicar-te més, una mica reivindicatiu, vull dir que dins de la meva tranquil·litat sóc prou reivindicatiu i és un moment dur per a la citricultura, per a l'agricultura de Vila-real i penso una mica en la reivindicació de l'agricultura i de la dona, que pense que també les xiquetes o les festeres, a banda d'aquesta representació municipal, tenen que ser valentes i moltes vegades en la societat d'ara és el moment de pegar un empenta cap a davant.
Perquè tu has estat tota la vida, no?, vinculat a l'agricultura, no?
pare abuelo, mon pare era Pasqual Colau, ma mare de la Sola Pesolina, vull dir que pràcticament sempre han sigut del món agrícola i jo, vamos, des de que he estudiat o antes d'estudiar ja tenia clar el que volia ser i gràcies a Déu seguir sent llaurador a banda d'enginyeries i altres coses.
Com veus la situació a hores d'ara?
Jo sóc dels optimistes, val? O sigui, està mal, evidentment, n'hi ha problemes, n'hi ha un problema, el que no estic molt conforme és que ho pague tot, pues, el cas de Sud-àfrica, o sigui, n'hi ha un problema estructural, n'hi ha un problema de formació en gent jove, n'hi ha un problema d'arraïment a la terra, i després també, evidentment, i la gent jove ho representa molt, n'hi ha una evolució mitjambiental, social i de sostenibilitat que o la veiem pronte o pesem el pas dels joves, que són els que van a decidir si mos compren taronges o morrator o la compren a Sud-àfrica. Avui, per sort o per desgràcia, estan en la gent de l'edat de les festeres i de la reina de festes.
Claro, que és un bon moment també, no? El pujar-se ahir a l'escenari a fer aquest pregó, de com que n'hi haurà tanta gent jove, de fer-les obrir els ulls, no? També per un altre pas.
Sí, i penso que vamos, quan toques molta gent, n'hi ha gent ui, jove, viu de l'agricultura tranquil·lament, en superfícies reduïdes, però en un concepte diferent. Hi ha que obrir una mica la societat, igual que quan vam entrar en la presidència del sindicat de Recs. La mà guarda tot el món, vam intentar que tot el món s'entere què fa, què no fa. Esta setmana mateixa, la setmana del Dia Mundial de la UIA, per la Sud passaran pràcticament 6.000 xiquets a veure la Sud. Ells han preparat un llibret, un auca, que molts xiquets xicoteixen, van i van en els ulls a guarda d'allò. Allò està allí? Sí, allò està allí. No, allò fa 150 anys o més anys que està allí. El que falta és que obrir-se. Pues passa el mateix en una mica en la societat i en la gent jove.
T'has plantejat parlar en altres mantenidors a veure com ho van fer, quin aire li van donar, no sé, un poc, saber un poquet què han fet.
Inicialment vaig pensar en això, evidentment tu quan te donen la sorpresa diríem pues, a veure què han fet. N'hi ha un moment que bueno, parlar amb José Pascual Colas és parlar 15 minuts i al final ha decidit que no sé si serà el correcte o el no correcte, val? Evidentment n'hi haurà que parlar de la història de per què te criden a tu i segon, pues, ser reivindicatius i en que aquell que vinga davant o darrere pues, que parli de flors, violes i romaní, jo també ho tinc clar que té el seu dret. Evidentment.
Claro. Doncs molt bé, jo crec que ara ja ha d'anar pensant, no? I ja m'imagino que el cap ja el tindràs en aquest discurs, en aquest pregó, encara que hem de dir, bueno, que encara queda, que queda un meset per davant.
M'has començat ja, a més, en casa, vull que estem, és un problema familiar, tant de la meva dona...
Clar, això no va dir com ho han acollit, la família...
Ella ve, perquè ella està en el Brogui Llop i l'any passat va ser la directora, la que va fer este acte.
Sí.
Vull dir que dona la santa casualitat que l'any passat vam tindre relació per primera vegada, diríem, és un acte que no sol acudir, no sol, i l'any passat vam anar perquè la directora del Brogui Llop va ser la mantenedora. De fet, el discurs el vam tindre i això. I el meu fill major, Guillem, acaba un any periodisme, quart, i també és el que li diria, valent, a veure si és una maneta.
Molt bé, claro que sí, n'hi ha que aprofitar, que tire una maneta que segur que sabi moltíssim. Doncs, bueno, reiterem l'enhorabona, Pasqual, parlarem quan s'arrime aquest pregó a veure com el tens ja de perfilat. Moltes gràcies.
Ningú problema i moltes gràcies a vosaltres.
Talleres Sanchi, expertos en fabricación y reparación de maquinaria cerámica. Talleres Sanchi es sinónimo de seriedad, competitividad y un trato personalizado. Talleres Sanchi, 30 años de experiencia en el sector de la cerámica. Camiles Voltes, Vilarreal, teléfono 964-520148.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Ara diu que on podria anar. Què vos pareix?
A Canós Impressors, la millor impressió!
Si vols una impremta de confiança, al carrer Sant Mateu 20 de Vilarreal. Canós Impressors, la millor impressió!
En Briset Mòbil estem d'aniversari. Complim 20 anys oferint les millors solucions per als vehicles dels nostres clients. Treball, proximitat i esforç són la nostra senya d'identitat. Gràcies per la vostra confiança. Briset Mòbil, des de 1999, al vostre costat. Fantasia.
I més a
assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada, com fem cada vegada que es convoca una nova sessió de conferències blanques. Anem a parlar amb un dels seus ponents, en aquest cas l'únic ponent de la conferència d'aquesta vesprada, en la que s'abordarà la figura de la dona en la religió sota la premissa i la pregunta si la religió és masclista, també tenint en compte que fa només uns dies, el 8 de març, es va celebrar aquest Dia Internacional de la Dona. Per tal de repassar una miqueta i donar alguna pinzellada, perquè no volem desvelar tota la ponència, tenim a l'altra banda del fil telefònic a la persona que aquesta vesprada serà la encarregada de fer aquest repàs per la figura de la dona en la religió. Així que, sense més, saludem a Josep Sanahuja, teòleg, historiador i escriptor. Josep, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Doncs partís aquesta conferència blanca d'una pregunta que, mirant a diferents fòrums, no? I si parles amb la gent, jo crec que la resposta és clara, però ens agradaria, no?, també saber el seu punt de vista. La religió és masclista?
Doncs mira, si mirem un poc l'evolució que ha tingut la religió, no totes les religions, la budista, totes, per supost la jueva, també la musulmana, totes veiem que tenen, totes les religions monoteístes, efectivament, tenen una arrel masclista total. Els únics que dirigeixen aquestes religions són homes. Les dones no compten i ni han comptat mai en elles.
Se sap el per què els homes, no?, van agafar aquest poder i van deixar a la dona en tan mal lloc, dient inclús que tenien el cervell més xicotè, que no tenien inclús ànima, que només servien per a reproduir o després cuidar. Per què, no? Se sap el motiu pel qual es va fer aquest posicionament?
Pues mira, des dels principis a Déu se li han donat uns símbols o uns fets masculins. Per exemple, el Déu Javé té cara d'home, té també les mateixes actituds dels homes, de manera que ha estat simbolitzada des del principi la figura de la divinitat en gestos, en signes, en símbols masculins totalment. I això ha derivat també que tots els que venen després pues, siguin els homes. Com a conseqüència, la dona ha estat menyspreada, sempre ha estat relegada a un segon lloc, i aquest segon lloc pues, es continua avui, perquè és molt difícil els prejudicis pues, ficar-los ja al seu lloc i superar-los.
I, clar, això ha fet que el pes que ha tingut històricament la religió en la societat ha fet que siga un espí, no?, i que avui a dia també es parli, no?, d'una societat masclista segurament pel pes que ha tingut històricament la religió.
Sí. És a dir, la religió des dels principis ha sigut un dels puntals, diguem-ne, de la cultura de la humanitat. I, clar, si des dels principis els homes han manat i a Déu li han ficat la figura pues, com un home, no?, i Jesucrist és un home i tal, pues, aleshores pues, les dones no tenen ningú paper. I això ha fet que l'home se senta superior de la dona i la dona siga subordinada a l'home. És a dir, que conseqüència d'este diguem-ne, esperit que ha fet a Déu home i tot això, pues, ha fet que l'home també siga Déu. És a dir, Déu té els atributs de l'home. Pues, aleshores, l'home humà, el ser humà, també és Déu. I la dona pues, no té res a veure amb això, ha quedat en segon lloc. I per això pues, ja veiem després ja pues, els filòsofs i tot això, ja de l'antic de l'època clàssica, pues, Aristòtil, Plató i tots aquests pues, tenen un concepte molt negatiu de la dona.
Inclús es parla, no sabem si és una miqueta teoria de la conspiració o hi hauria alguna base científica, no?, o real en la figura de Maria Magdalena, no?, que no sempre l'han ficat bé i això, no?, hi ha altres opinions o altres corrents que diuen que inclús podia haver estat la parella de Jesús, però segurament no quedava bé, no?, per a la corrent religiosa majoritària.
Bé, dels evangelis canònics pues, no apareix això, no? Ara, el que sí que podem dir clar que Maria Magdalena no és la pecadora que normalment se'ns atribuís. La pecadora la va fer pecadora el papa Gregori I. És a dir, a Maria Magdalena li va dir que era la pecadora. I és a partir d'este segle del papa Gregori I quan es veu a la Magdalena. Per què? Pues possiblement, pensen els historiadors i els teòlegs, pensen que va ser precisament per a donar-li un paper secundari a la dona. És a dir, l'Evangeli de Filip, que és un apòcrif, pues hi ha una discussió claríssima entre Pere i la Magdalena. Per què? Pues perquè la Magdalena diu que li pregunta a Jesús coses i que hi ha una mena de gelosia de Pere de cara a la Magdalena, ¿no? Perquè ella li pregunta, Jesús li contesta, després ella comenta en els apòstols, i inclús arriba a una discussió i Felip li diu, escolta, si el mestre li dona respostes a ella, no tens per què a tu saber de mal. Això en l'Evangeli Apòcrif de Felipe.
Clar, sí, ja.
Es veu clar que ahir n'hi ha, i efectivament, les dones, per exemple, pues, han tingut un paper importantíssim en la vida de Jesús, però importantíssim. Tant és així que la Magdalena va ser la primera a la qual se li va aparèixer Jesús. A la Magdalena. I ella va ser apòstola que li va dir, ves i anuncia-ho també als apòstols, als altres, no? I resulta que com va anar a Déu, pues no s'ho creien massa. I en canvi ja n'hi ha un fet molt important, sí, molt important en l'Evangeli, és que Sant Joan, que és l'últim, resulta que la Magdalena va i no entra al sepulcre, sinó que va dir-li a Pere, a Sant Pere, que el sepulcre està buit, i va ser Sant Pere el qui entra.
Sí.
I el veu. I després hi ha un altre cas. Sant Pau no parla de la Magdalena i els fills dels apòstols no parlen de la Magdalena. És a dir, l'han oblidat totalment. Això vol dir que ja n'hi ha una interpretació un poc masclista inclús en els escrits del Nou Testament. Pense jo, eh?
Sí, sí, així que ve de molt antic, malauradament, i òbviament com es lluita, no?, en més de 2 mil·lennis de història. Clar, és molt complicat, no?, canviar d'un dia per a un altre tota aquesta tradició que hi ha social i religiosa.
Sí, 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 mira, una cosa, per a veure la dificultat que és, una frase d'Einstein, no?, que m'ha vingut al cap, diu, canviar els esquemes és com sempre difícil, tortuós, complicadíssim, diu, i diu Einstein, diu, és més fàcil desintegrar un àtom que un prejudici.
Oh, sí. Així és, no? Això parla de la importància, però a part d'això, no sabem si de forma més o menys oculta s'ha parlat, no?, quin és el pes que històricament ha tingut la dona en la religió, perquè pot ser de cara a la galeria no n'ha tingut, però sí se sap, no?, que històricament ha dut a terme algun paper, no?, ara pues, doncs així tenim les monges, no?, que molta tasca fa, però és això, tampoc estan en càrrecs representatius.
No, no, la dona, imagina, per exemple, pues, pensa els càrrecs de l'Església, és a dir, l'Església té estar presentada en cara d'home, és a dir, que els que tenen poder, els que t'organitzen, els que tal, i les dones pues, no tenen ninguna rena de decisió. Pensa, per exemple, en els sinodes, pues, allí no acudeix ninguna dona. Pensa en els conclaves per elegir el papa, pues, no va cap dona. Entens? És a dir, que en els òrgans de decisió no estan les dones. I avui pot ser, és a dir, el papa actual sí que està fent algo i efectivament pues, ha demanat una comissió per a que estudien el paper de la dona en el cristianisme primitiu. Una comissió que ja se sap els resultats, però el papa no els ha dit. És a dir, el papa sí. Ja li ha... És a dir, va ser una comissió formada per 12 teòlegs, 6 dones i 6 homes.
Almenys paritat, ahir sí que va haver paritat.
Sí, sí va haver paritat i tots teòlegs de primera línia, professors en universitats catòlics, és a dir, tant ells com elles, professors de teologia.
Si estan els resultats i no es donen, què és?
Pues
per,
mira,
per què és, no? Què pot haver darrere que no interessa per a dir els resultats?
Pues és que, efectivament, els estudis teològics que han hagut de la Bíblia, perquè ja l'any 1976 pues, es va fer una comissió bíblica, el Pau VI, i aleshores el resultat va ser que no hi ha en la Bíblia, van dir els teòlegs, en la Bíblia no apareix ningú impediment per a que les dones puguin ser sacerdot. Per la qual cosa, si l'Església volguera...
Se podria. Pues, és voluntat.
Sí, sí, sí. I en això els historiadors pues, tenen, jo crec, molt de paper a veure, perquè la història és una cosa i la teologia és una altra, no? I basant-nos en la història de l'Església, pues, pensem que n'hi ha moltes coses que s'haurien de revisar en la història. Per això ho veurem, ja estàs prenent més detall.
Així que suposem que igual si no s'han donat a conèixer aquests resultats és per a que no hi hagi un terratrèmol, no?, en l'estructura eclesiàstica de la religió catòlica, no?, que coneixem avui dia.
possiblement segueixin això. És una opinió d'una teòloga, no? Que és una opinió d'una teòloga, però que és previsible, perquè ja fa temps que està en mans de la resolució, ja fa temps que està en mans del Papa, i pues, el Papa guarda silenci. I, aleshores, una teòloga pensa que pot ser, això són...
És un posicionament només, no?
Sí. Ara, és lògic, perquè normalment els estudis pues, solen presentar-se pues, bé. Ara, quan no, de tota manera, caldria dir que el nostre Papa pues, avui té molta oposició dins de cardenals i dins de bisbes. No? Després ahir llegia un article que Espanya pot ser que siga el lloc on més oposició està tenint el Papa per part dels bisbes, d'alguns bisbes, noms clars i concrets.
Així que la tasca fàcil, així no la tindria. I ens agradaria saber, per a no furtar-li molt més temps, no? Perquè aquesta vesprada aprofundirà vostè en aquesta temàtica, hi ha algun nom rellevant de dona en la història de la religió? Òbviament sabem que no ha tingut cap paper destacat, però algú que encara que fora en la foscor, no? A l'ombra, puga ser destacat?
Sí, molts hi ha noms de dones. Mira, Santa Teresa, Santa Teresita, Santa Catalina de Siena, Santa Teresita de Lisieux. És a dir, n'hi ha moltes dones que han fet paper important. Ara, una cosa també és clara. Avui en dia n'hi ha 34 doctors de l'Església, anomenats pels papes, no? 34 doctors, dels quals solament 4 són dones. És molt significatiu, no?
Doncs la veritat és que sí, el percentatge, no? Se'n va molt cap a la vessant masculina. I què haguera passat si la dona haguera tingut més pes dins de la religió? Òbviament, no? Està la tasca de les santes, la tasca de voluntariat, de treball per la gent que tenia el seu entorn, però si haguera tingut pes també en l'esfera de la direcció, no? Què haguera passat, segons vostè, en la religió? Com seria ara? Com podria ser?
Pense que la cosa hauria anat millor, precisament perquè si ara les coses socials i econòmiques i polítiques i tot es veu des del punt de vista de l'Església només en un ull, si hagués estat l'ull de la dona també per a decidir i per a responsabilitzar-se, pues jo crec que hauria sigut una situació molt més humana i molt més natural que conformés, perquè el paper de la dona i de l'home pues, no han estat equilibrats. Si haguessin estat equilibrats, jo crec que haguera estat molt millor, perquè la dona té un sentit complementari, no, té un sentit natural i d'això que aporta realment pues, el 50% de la humanitat. És mitja humanitat la que se queda fora en les decisions importants de l'Església. Tot i que ja dic, el Papa Francesc pues, ha volgut, però sempre queda ahí, no? És a dir, li van preguntar en un viatge que va fer pues, venint dels Estats Units a veure quan era el paper del sacerdoci de les dones i ell pues, va somriure i avant.
I ja està, va esquivar, no? Així en un somriure
sí,
ho va deixar
sí,
passar.
Sí. Però ell té una preocupació pel paper de les dones, vamos, i el Papa Joan XXIII també, i el Consell Vaticà també el va tindre, però després ve el patriarcat de l'Església i entonces frenen totes les decisions que s'han pres en un moment.
Clar,
i de fet l'obstacle que ha impedit que hi hagi unes converses per la reunificació de l'Església que van començar l'any 1970 amb Pau VI i l'arquebisbe de Canterbury, van començar bé. I l'any 76 l'arquebisbe de Canterbury li diu al papa Pau VI, diu, ei, que hem de tirar endavant això. I la contestació del papa Pau VI va ser que si estava la possibilitat d'ordenació de les dones, això era un obstacle insalvable per a continuar parlant de la reconciliació, ja que l'Església mai podria fer això. I, clar, ahir s'ha quedat i ahir s'ha parat. Els anglicans, efectivament, ordenen dones, tenen bisbes. Sí. En principi va ser un problema seriós dins de l'Església. Sí, alguns se'n van anar de l'Església protestant, se'n van anar de l'Església anglicana, precisament perquè no acceptaven. És a dir, esperant que n'hi hagués un cisma, no es va produir. És a dir, van haver algunes desercions, però en definitiva van ser acceptats.
Doncs a veure què passaria. Sí, considera que en aquesta generació podrem veure un canvi en la religió catòlica per a que la dona tinga més pes?
Ojalà se li donara a la dona el paper que li correspon, ojalà. Mira, si vols, te llegisca una entrevista que li vam fer a una monja alemana
sí.
i que just va ser el dia de Sant Josep, el 19 del 3 del 19.
Uh-huh.
És Sor Ruth de Schönenberger, alemana. Sí. És la priora d'una de les ordres religioses més grans i més importants d'Alemanya i ha qüestionat públicament que l'Església Catòlica sols admeti homes al sacerdoci. Diu ella, seria simplement natural que les dones fossin sacerdoteses i no puc entendre les raons que es donen per a que no siguin. Ha declarat Sor Ruth Ronettenberger, responsable del convent de germanes benedictines missioneres de Tutzing. Em sorprèn que la presència de Crist hagi sigut reduïda al sexe masculí, afirma. Diu, i així a Tutzing, nosaltres també tenim teòlogues altament qualificades. L'única cosa que els falta és l'ordenació sacerdotal, res més. I ell continua encara més, sí. però ja diu després, sí, diu, la imatge i el concepte actual del sacerdoci necessita revisar-se a fons urgentment. Continua encara dient més coses, però això és el resum, direm-ne, que ella diu. I això està publicat el dia 19 de març del 2019, és a dir, el dia de Sant Josep.
Estava mirant, ara que ho ha comentat vostè, en redes cristianes podem veure un extracte i sí que si volen poden entrar no? I llegir més detall perquè de ben segur aquest plantejament d'aquesta monja alemanya el té molta més gent no? i no compren les raons per les quals no està la dona també més presència en la resta de religions. No?
Sí, mira, així a Espanya tenim també el col·lectiu de dones que replega un fum de monges que volen ja una renovació i una paritat en l'Església. Uh-huh. És a dir, el col·lectiu de dones de monges de Catalunya
sí.
és de pionera, però ahí són milers. És a dir, jo parlo d'ací, a Hispanoamèrica n'hi ha moltes, no? També de dones que estan demanant, pues, inclús n'hi ha bisbes, per exemple, per Casal d'Aligà i Goyadol, i alguns cardenals, i després el 80% d'una enquesta que s'ha fet, el 80% d'europeus i també d'espanyols estarien d'acord en què s'ordenaren dones,
uh-huh.
I entre ells alguns bisbes i capellans,
uh-huh.
i cardenals.
Cardenals, doncs. També. Tant de bo tot aquest moviment finalment pugui veure escoltada aquesta reivindicació i, Josep, suposem que aquests són alguns dels temes no? Que abordarà aquesta vespada i sí que ens agradaria que convidarà la gent a que poguera anar, descobrir i també repensar, no? potser, també la visió que té de la religió i la figura de la dona dins d'ella.
Sí, mira, jo crec que no s'ha de fer res nou. És a dir, jo penso que no s'ha de fer res nou. L'únic que s'ha de fer és recuperar per a la dona el paper que Jesús li va donar. Jesús va tractar igual a homes i a dones. Igual.
Sí.
I seguien igual a homes i dones. I va trencar en l'esquema jueu de que la religió era cosa de barons. Això ho va trencar ell totalment. Per tant, l'única cosa que s'hauria de fer és tornar a lo que Jesús va fer i viure com ell ho va. Així n'ha de senzill. És a dir, no crec que s'han de fer grans coses. Jo ho veig molt senzill. Si Jesús va donar igualtat a homes i dones, doncs per fer això. És a dir, fer això.
I ja està.
Claro.
Molt fàcil, però clar, en contra d'un exèrcit, no, entre cometes, doncs una miqueta complicat d'executar, no?
Sí.
Almenys.
Sí, sí.
Però
ojalà arribar a la llum i tot això i les dones tingueren ja el paper que els correspon, perquè, claro, això també influís en la societat. És a dir, que una religió que dona un paper preponderant a l'home pues, no només repercutís en la cosa religiosa, sinó que socialment.
Uh-huh.
Socialment la dona també està vista en segon lloc en la societat. Per què? Pues perquè no té aquest poder, diguem, de religiós que tenen els homes.
Uh-huh.
És a dir, que és quasi un fet conseqüent, no? És un fet conseqüent. I d'ahir, pues, jo crec que d'ahir pues, sorgís el maltractament que tenen les dones, no sé.
Uh-huh. D'ahir se'n deriva, no? Clar, d'aquesta història, no? És l'espillo en mirar-se i caldria predicar amb l'exemple, mai millor dit, no? Referint-se en temes religiosos, però no és tant així.
Sí, jo penso, vamos, això són pensaments meus, no sé si la gent molts ho compartirà o no, és dir, però de fet, això és la qüestió, no? És dir, per mi, és dir, és el meu punt de vista i, per tant, sempre parlo des del meu punt de vista. Que una cosa, és dir, que ja que si l'Església es basa molt en arguments històrics, caldria veure que els historiadors tenim molt a dir sobre aquests arguments que utilitza l'Església, fins a quin punt són arguments o no són arguments vàlids. Nosaltres preocuparem un poc d'això.
Doncs esperem que pugui ajudar, no? Que, òbviament, sí. Hi haurà qui estigui a favor o en contra dels seus arguments, però vostè ho explicarà, suposem, amb arguments, amb raonament. Així que, a partir de les 7, no? El saló d'actes de la UNED.
Sí, sí. I sí, jo crec que serà interessant, i a més el diàleg es pot obrir avui, jo crec que es pot obrir un debat pues, molt interessant, no sols per lo que és la religió catòlica, sinó per lo que és en si la religió, és a dir, encara que jo, com a si ens ve més afectats pel catolicisme, perquè som culturalment, no dic jo que realment, però culturalment hi ha un ambient no? pues, de catolicisme, pues, i això serà la qüestió. I sí, sí, m'agradaria pues, obrir un debat i que la gent s'es posara, perquè jo crec que això ens pues, ajudarà a tots a veure. Quan més ulls mirem una cosa, amb més objectivitat ho podem veure.
Doncs esperem que així siga. Josep Sanahuja, moltíssimes gràcies per atendre la nostra cridada i que vagi molt bé la ponència d'aquesta vesprada. Un plaer.
Moltes gràcies a tu. Adiós.
Dinos tu profesión y nosotros te vestimos. En Big Mother Arbo encontrarás tu ropa laboral con asesoramiento personalizado a un precio espectacular. Big Mother Arbo, Avenida Pío 1255, Vila Real.
Més temes, més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. La setmana passada ja parlàvem amb el regidor d'Economia, Xavier Ochando, respecte a aquesta nova campanya i tota l'activitat que s'està duent a terme al Mercat Central. Avui tenim a l'altra banda del fil telefònic una de les responsables també de part d'aquesta programació, així que sense més saludem a la nutricionista Sheila Llop. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs tornem a parlar del Mercat Central, ja coneixedora no, d'aquest espai, perquè no és la primera vegada que realitzes activitats allí.
No, ja portem des de finals de 2017 fent programació pues, per a donar a conèixer els beneficis i les propietats nutricionals dels productes frescos i de qualitat que tenim a les nostres parades del mercat.
I per això, no, en aquest cas, suposem també en aquesta línia que comentaves sota el títol Qualitat, Salut i Bona Cuina, és aquesta nova campanya no, que aprofundirà, suposem, encara més en aquests conceptes.
Sí.
Sí que és important. Ens agradaria saber, Sheila, en què heu treballat o com heu dissenyat aquesta programació per a aquests mesos, no, ja que ha arrencat ara en març i estarà en marxa fins a juny aquesta campanya.
Molt bé, doncs mire, paral·lelament a les activitats que se desenvoluparan en la ludoteca, nosaltres el que farem serà potenciar els productes que siguin frescos de qualitat, ja que una alimentació saludable comença en una bona gestió de la compra, i quin millor lloc anar a comprar al Mercat Central. Llavors, cada mes tindrem una activitat, a vegades serà en forma de cursos, a vegades seran tallers. Per exemple, ara a finals de març, el 30, el dissabte 30, tenim un show cooking on ve un cuiner professional per a que ens ensenyi a cuinar sense prescindir dels sabors d'un bon producte. Cuinarem peix, se cuinarà carn, cuinarem verdures i un postre, i se podrà degustar també. Així que la inscripció és totalment gratuïta. La gent que estiga interessada a través o redes socials o també per WhatsApp i correu electrònic se pot apuntar. I després a Pasqua continuem durant la setmana de vacances dels xiquets. També tenim dos activitats programades, que esta ja seria la tercera edició, que serà el dijous 25 d'abril i el 26 d'abril. Durant tot el matí estarem cuinant en els xiquets i farem pues, un taller de cuina saludable.
Així que és important també involucrar-los, oi, des de ben menuts que agafen els hàbits alimentaris correctes.
Sí, perquè possiblement siguin una generació que ja no està fent el mercat, doncs han de conèixer que el producte fresc no han de veure ja el producte elaborat, sinó comprar, acompanyar-los, visitem les parades, ells coneixen els productes que anem a utilitzar, per què, i a partir d'ahí pues, elaborem la recepta. I també pues, amb molta diversió, no només la part nutricional, sinó que els xiquets també han de divertir-se. I ja per finalitzar, a maig, després de les festes, el dissabte 25, farem un curs de paella de mercat. Tots sabem cuinar paella, però cadascú, quan vas a un restaurant o a casa d'un familiar o d'un amic, cadascú té un toc especial. Vindran dos cuiners que se dediquen a fer arrossos i ens ensenyaran un arròs en una paella tradicional i un arròs en peix en funció de la recepta pues, del peix de temporada que tinguem en aquest moment i puguem comprar al mercat. I després se faran tiquets solidaris en una associació que encara no podem desvelar el nom i bueno, pues, la gent que vulgui arrimar-se tant a aprendre a fer una bona paella, sempre podem millorar la tècnica de fer-la, sobretot molt important que siguin en productes del mercat frescos i que no tenen res que veure al producte que podem comprar també fresc en altres en grans supermercats o superfícies.
Així que és important tant perdó, la qualitat dels productes com també el fet de, per exemple, no haver d'agafar un cotxe no per anar a comprar, sinó poder anar a peu. Així que també això repercutís en l'entorn, no? Dius, què puc fer pel medi ambient? Per exemple, això, no?
Pues sí, comprar, si comprem peix, pues intentar comprar el que siga de llotja, que siga de temporada i no voler comprar un peix que el podem obtindre però que ve de fora, igual que en la verdura, o sea, que intentar que siga tot pues, de proximitat i productes sobretot de molta qualitat.
També ens agradaria saber, suposem, no? Que si continueu amb aquesta programació, amb aquesta campanya, és que la gent respon, com ha anat, no? Per ara aquestes propostes que heu dut a terme al mercat?
Pues la veritat és que totes les edicions que en les que han participat els tiquets, tant a Nadal, que van fer una en Iaios i Nets, o inclús van vindre els pares, ahí sempre tenim aforo complet i estic que ho passen molt bé i sobretot que a banda de passar-se-ho bé, pues nosaltres estem sembrant una que els agrade la cuina i sobretot que coneguen l'origen dels aliments i que la seva alimentació és la base de la seva salut. D'ahí per això vam dir la programació d'aquest trimestre que continuara i en la línia que hem estat fent i sobretot perquè la gent s'apropi i conega el mercat i bueno, que se torni a consumir productes de proximitat, de qualitat, potencialment del mercat i menys del supermercat.
En aquest cas també, no? Ja es va llançar, tot i que no depèn de tu directament, no? Però té perfil a les xarxes socials, ara està a Facebook, té pàgina web, així que també s'està, sí, diguem, modernitzant, no? És un mercat ja cada vegada 2.0.
Molt bé. Està adaptant-se pues, a les noves tecnologies i que així és com tots funcionem. Entonces s'han de potenciar també les redes socials per a veure quina programació hi ha i no només a través dels medis de comunicació habituals, així que estan obrint-se a les tendències noves de futur.
Sí, que això és també un aspecte a destacar i comentar també que tot i que diguem les activitats purament nutricionals són una vegada diguem al mes, ben cert és que durant tots els dissabtes n'hi ha activitats per als més menuts i que mentre estan allí els pares, els abuelos poden fer la compra, no al mercat.
Claro, poden fer la compra tranquil·lament i sobretot pues, poden arrimar-se, conèixer quin producte n'hi ha i provar. I és tornar un poc a entrar al mercat i veure que és un lloc molt emblemàtic que, pues, que s'ha de tornar a comprar i en tranquil·litat o organitzar-se i fer la compra una vegada per setmana, com de normal fem, i qualsevol menjar o plat elaborat en productes d'allí, pues, evidentment que van a ser a nivell organolèptic molt millors que un que comprem que no és fresc, però que no té la mateixa qualitat ni els mateixos sabors que puguem tenir des del mercat.
Sí que és important i també, òbviament, el poder parlar, no?, amb la gent responsable de les parades, perquè també aquest tracte directe et pot donar alguna recepta, alguna idea per a cuinar, i això també és un plus, no?, d'anar al mercat.
Això és, claro, és un plus que en altres llocs no te van a oferir i sobretot el saber que, per exemple, en el cas de la carnisseria o la pescateria, que és un peix fresc, que ells saben treballar-lo, que són professionals que s'han dedicat tota la vida, inclús generació a generació, i que ningú millor que ells es pot assessorar pues, de com cuinar i donar idees, perquè estan tota una vida al mercat.
Així que és important no, també recolzar-los no, perquè no es perga aquesta tradició i sí que ja per últim, Seila, perquè de ben segur has de tenir alguna que altra obligació, recordar no, com pot fer la gent per inscriure's especialment, no, per exemple, aquesta activitat del proper dia 30, ja que són places limitades i també s'han habilitat diferents vies perquè la gent pugui tindre una plaça assegurada.
Les inscripcions poden ser via correu electrònic al correu info@seilajob.com i també per WhatsApp o crida telefònica al 645-88-8398.
Així que es fiquen en contacte, que reserven i si tenen qualsevol dubte...
I qualsevol dubte, al cartell que està penjat tant a Instagram com Facebook del mercat, uh-huh. i ahí se poden consultar-ho i ahí posa tota la programació. A més, anem renovant el cartell i posa la forma d'inscriure's, si tenen algun dubte.
Doncs esperem que vagi molt bé, Saila, i parlem de Camp Nou d'ací unes setmanes per a continuar recordant tota aquesta programació i els beneficis del mercat. Un plaer.
Igualment, gràcies. Everything inside you is dark and twisted. Oh, but it's okay to be different, 'cause baby, so am I. So am I, so am I, so am I. Can you hear the whispers all across the room? You feel her eyes all over you like cheap perfume. Arribem a les 2 en punt de la vesprada, temps ja per a l'actualitat esportiva amb el nostre company Javi Mata. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12:05. Que passen una molt bona vesprada. Adeu.
Por fin.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Villarreal Sports, Radio Villarreal.
En això del futbol, al final, el que n'hi ha que intentar és buscar les coses positives, les coses bones, les que te fan canviar les dinàmiques, les que te fan mirar les coses d'una altra manera. I en el Villarreal, des de fa un mes, pareix que el vent bufa d'un altre costat i que les coses van més de cara. O almenys tenim un poquet més de sorteta, un poquet més de fortuna, que també juga, eh? Per més bé que ho facis, més bo que sigues, més listo que sigues, n'hi ha que tindre ixe puntet de xispa, ixe puntet de sort, ixe puntet de fortuna, que este any, la veritat, no hem tingut mai. Jo crec que si havia que equilibrar el que li ha passat al Villarreal este any, n'hi ha un nom propi que ho explica perfectament. Ixe és el de Manu Trigueros. El migcampista del Villarreal Club de Futbol és peça clau per a este club i un jugador referent en el mig del camp. El adeu de Rodri feia que tinguérem que necessitar a futbolistes de més experiència i de més pes per a compensar-ho, per a intentar compensar-ho. Buscar, bueno, pues això. que la gent que estava més temps ací i que té més galons intentara equilibrar l'absència d'un futbolista que estava sent referent. I Trigueros era un jugador vital, necessari. Però Trigueros ha tingut un any xungo. Li ha passat de tot, pobre. Se va operar esperant que podia recuperar-se abans d'hora. Se va recuperar pronte, però com era necessari que jugara o que poguera jugar perquè mos feia molta falta, se va avançar la seva arribada i la seva entrada en l'equip. Avançar la seva entrada en l'equip va suposar que mai poguera agafar el ritme com tocava. Va tindre que estar patint una i una altra volta per a intentar agafar un ritme que no arribava. Això el va fer jugar pitjor de lo que feia habitualment i tindre i rebre crítiques. També va fer que perguera confiança, que no se trobara bé, que se trobara incòmodo, que es jugara exigit, fins que se va tornar a lesionar. Quan ja pareixia que estava un pèl recuperat de tot allò que pareixia que li costava tant, el dia de l'Sporting de Lisboa li van pegar una castanya en el genoll dret, si no, d'ella esquerre, ja no sé si és dret o esquerre, que el va deixar mirant les